Les dues en punt, les portes de l'Hotel Suís obertes per últim cop aquesta temporada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Gairebé 22.000 quilòmetres haurà de fer el Sabadell la pròxima temporada al grup 2 de la primera RFEF. La xifra parla per ella mateixa, i més si tenim en compte que hi ha 6 equips de la Federació Catalana entre els 20 que formaran part de la Lliga, el que podria haver reduït una mica aquest quilometratge. Ja ni entrem en el que suposava, el que s'havia de ser en teoria sobre el paper, la distribució nord-sud, agafant les dues d'est i oest que sí que es van votar ahir. L'altra, la que no feia viatjar al Centre Esports d'Andalusia, però sí a Navarra, la Rioja i a Euskadi, suposaven 14.400 quilòmetres. Va anar d'un vot, 20 a favor del corredor mediterrani, 18 del grup 2 amb els equips del nord. Un sol vot hauria canviat el desenllaç. I si hagués passat això, es reduïa el quilometratge un 33% pel Sabadell, que s'hauria estalviat un de cada 3 quilòmetres que farà. I tot això només comptant la logística, sense entrar en el terreny esportiu, en el nivell dels rivals, en la igualtat que s'espera que hi hagi en aquest grup 2 de la primera de la federació. És divendres 4 de juny i avui tanquem temporada aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet a les vies de so comencem.
Comenta la recepció.
Trucarem Joan Soteres per parlar d'aquesta primera RFEF, també Juan Ibiza, probablement un dels millors fitxatges d'aquesta temporada, que torna a Almeria després de la seva sessió, totes les prèvies d'aquest cap de setmana i, entre d'altres, mirarem ja cap a Tòquio.
I fora de l'hotel?
El Joventut de Badalona ha forçat el tercer partit de la sèrie de quarts de final de l'ACB contra el Barcelona, ahir en el segon, victòria de la penya, a casa 72-63 en la tornada dels seguidors a les graderies de l'Olímpic. Jordi Cruyff s'incorpora a l'àrea de futbol del Barcelona després d'11 temporades entre les banquetes i els despatxos. Ara formarà part de l'organigrama blaugrana a partir de l'agost, afegint-se d'altres figures que hi són, com Mateu Alemany o Ramon Planes. El Rayo Vallecano ha fet un pas de gegant per classificar-se per la final dels play-off d'ascens a primera. Els d'Iraola van superar 3-0 al Leganés en el partit d'anada disputat a Vallecas amb un doblet de BB en el tram final. I l'Argentina ha empatat a 1 davant Xile en el partit classificatori pel Mundial. Messi de penal ha avançat l'albiceleste i a més li ha dedicat el gol a Maradona, però uns minuts després Alexis Sánchez ha establert l'empat definitiu. Ahir també empat a 0 entre l'Uruguai i el Paraguai i per 1-0 Colòmbia 3. Més coses, l'Atlètic Barceloneta es planta a les semifinals de la Champions després de golejar amb solvència l'Olympiacos per 22-9. L'equip mariner s'enfrontarà ara al Prorreco italià buscant un lloc a la final d'aquesta final a 8 que s'està jugant a Belgrat. I Jesús Velasco serà el nou entrenador del Barcelona de Futbol Sala, l'ex de l'Inter, amb qui va guanyar 5 lligues de forma consecutiva, es troba actualment al París.
I a les xarxes socials.
El ball de Catalina Corró, de la nedadora del Club Natació Sabadell, a les xarxes socials, és difícil d'explicar-ho, ja us ho dic, però ben curiós de veure. Per tant, si voleu, entreu al seu perfil d'Instagram i m'entendreu.
De quin partit no estarem pendents?
Del Gefle contra la Sirska, que és un equip de tercera divisió de Suècia, partit del grup del nord arrenca a les 6 de la tarda.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'exarlequinat Gerai Sabariego, l'atleta Xavi Carrión, la nedadora Lourdes Becerra i també el futbolista Jandro Moreno.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts, 40 segons per sobre de les dues. Entrem en matèria i ja us explicàvem les novetats d'aquesta primera RFEF, la primera edició de la nova categoria, la primera no professional del futbol espanyol. ahir a la mateixa taula que Luis Rubiales, presidint aquesta reunió i presentant tots els detalls als clubs participants, teníem el sabadellenc Joan Soteras, president de la Federació Catalana i vicepresident de l'Espanyola. I què millor que tancar temporada aquí a l'Hotel Suís, saludant-lo en directe. Joan Soteras, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, quins inputs vau rebre de la categoria per part dels clubs en aquesta trobada que hi havia ahir a les Rozas?
Bueno, tot és nou, és una categoria nova. Jo crec doncs, que hi ha molt bona sintonia, doncs, perquè serà una gran categoria, no vull dir això, sí, serà molt forta, perquè és una categoria molt forta, però bueno, és el que tots volíem, doncs, que fos una categoria atractiva, que fos atractiva pels temes audiovisuals, que fos atractiva doncs, pel públic i que fos atractiva doncs, pel futbol en general, no? I doncs, evidentment, doncs, crec que ho hem lograt.
Es va decidir ahir la distribució, votant entre dues opcions. Les dues eren est-oest. La part que ens correspon a nosaltres, per exemple, calia decidir si anàvem cap a Andalusia o si Navarra, La Rioja i el País Basc. Fins al moment s'havia especulat molt amb l'opció que fos nord-sud, que també quadrava. Per què al final no estava entre les candidates, aquesta nord-sud, quan es va fer la votació?
No, perquè, feta d'aquesta altra manera, s'equilibrava una mica més tot el que era la part esportiva, la part competitiva de la pròpia categoria. Fent-ho de l'altra forma, doncs, hi havia un grup nord molt fort i un grup sur molt menys fort, no? Després, doncs, vam creure oportú, doncs, fer-ho d'aquesta manera, s'igualava més esportivament. Però, o sigui, després això es va portar a votació perquè els propis clubs votessin el que realment volien.
I realment va anar d'un pèl, no? Perquè crec que la votació no sé si va ser 20 a 18.
Sí, sí, per això, 20 a 18. Però vull dir que han sigut els propis clubs que han triat aquesta opció. Vull dir que no hem sigut nosaltres.
Un dels atractius, un dels al·licients, se'n parla molt d'aquest clàssic de filials, Barça-B-Castilla. Va ser un dels temes que també teníeu sobre la taula a l'hora de repartir els equips, que a l'hora de trencar Madrid per entendre'ns cap a una banda i l'altra, el Real Madrid vingués cap a Catalunya?
A veure, aquí nosaltres quan fem les coses hem de pensar una mica en tot, i hem de pensar també, pensem que si volem vendre la televisió d'aquesta categoria amb certes condicions que siguin realment doncs, bones pels clubs, perquè en definitiva, si la venem serà pels clubs, no per nosaltres. Si la venem bones, és molt bo que hi hagi un Madrid-Barça, encara que sigui dels bés. Crec que és un atractiu més doncs, perquè les pròpies televisions doncs, i també hi ha un Betis Sevilla que les televisions doncs, puguin posen molts més diners sobre la taula que és molt més atractiu.
Ara que parlem de televisions, és un dels detalls que falta per saber, el repartiment dels drets televisius. Clar, el quilometratge, després aquí en el programa en parlarem, però serà molt més elevat, evidentment, que abans que eren fa un any 80 equips a la segona divisió B. Compensarà financerament l'extra de quilòmetres amb els ingressos televisius?
Bueno, a veure, aquí hi ha dos temes. Un, primerament, nosaltres hem fet un tendent que s'ha portat a la CMC, si tenia que portar amb tots els clubs firmants, si els clubs de les 40 clubs firmats, ahir encara no estaven tots firmats, avui s'hi ha portat el tende, tant si estava tot firmat com no, perquè no podem esperar més, perquè clar, ahir no vam poder donar dades d'aquest tipus, econòmiques del tema audiovisuals, perquè clar, per això els clubs són els que tenen que firmar els drets a favor de la federació per poder discutir això. Si això no s'havia acabat de fer, doncs no podíem portar-ho. Si no podíem portar-ho, no sabíem les quantitats. Ara això estem treballant ja per saber quines quantitats realment hi hauran. Perdona, quina altra pregunta m'has fet?
Si compensaria a nivell de calés sí, els quilòmetres extra.
A veure, quilòmetres extres se'n fan, evidentment. No podem comparar la primera divisió REF amb la segona divisió REF, que és l'antiga segona B o la segona B. No es pot comparar, no té cap punt de comparació. Una divisió és una, l'altra és una altra. No, si el club que no pugui estar a la primera divisió REF no hi pot estar. Si el que no hi pugui estar, no hi pot estar. Ells saben que això val més diners d'estar a la primera divisió REF, o sigui, evidentment val més diners. Val més diners. Que no el primer any segurament no es recullen els diners que val estar en aquesta categoria? Possiblement que no. Estem venent, en aquest moment estem venent una categoria i estem venent un espectacle que encara ningú sap com anirà, perquè és el primer any que es posa en marxa. Que creiem tots que serà atractiu, sí. Que ja hi ha empreses d'audiovisual que estan interessades en el producte, sí. Ara, quina acceptació tindrà? Doncs, bueno, això entre tots, no entre la federació, sinó entre tots, l'hem de fer bo, aquest producte. Si el fem bo, que va tindre més bons ingressos.
En Clau Sabadell, grup potent, el que ha quedat entre filials i Albacete, Castellón, Balears, és un grup, un senyor grup, aquest grup 2.
Sí, doncs, escolti, Adri, l'han triat ells, no l'han triat nosaltres. Són ells que van votar. Ells sabran el que van votar, perquè estava allà exposat el grup i van votar els clubs, vull dir que si hagués votat l'altre grup, doncs l'altre grup, no passava res.
Sabem, per cert, quan començarà la temporada, la data d'inici?
No, això encara no està clar. No està clar. O sigui, suposo que pot començar o el 22 o el 29 d'agost. No, encara no estava clar,
Doncs 22 o 29 d'agost. El que sí que és evident és que havent-hi 20 equips a la Lliga, un que puja directe, 4 més que fan promoció d'ascens i 5 que baixen, allò que a vegades passava en alguna categoria dels del carro del mig no tenen res en joc en les últimes 4 jornades, aquí hi haurà guerra per dalt o per baix en tot moment.
Sí, aviam, aquí pensem que per sota tenim els 5 grups de segona divisió B, i per equilibrar això, per això en baixen 5 de la segona divisió, de la divisió REF, perquè d'aquesta manera doncs equilibrem els ascensos de baix, m'enteneu? I evidentment, ja dalt, d'una vegada per totes, almenys premiem el campió, que el campió no tingui que jugar-se en play-off o pujar a segona divisió A. Que el campió, doncs és campió i aquest puja directe. I després premiem segon, tercer, quart i cinquè, que siguin els que es puguin jugar al play-off en descens.
Ah, un play-off que, a més, el format de, podríem dir, obligat per la pandèmia que hem vist les dues últimes temporades, el NAS em diu que, amb matisos, amb alguna variació, però allò de ser neutral, etc, tot això ha vingut per quedar-s'hi, no?
No és que vingui per quedar-s'hi, s'ha quedat ja. Ja s'ha quedat. Serà així, segur. Serà en seu única, que en una setmana es faran tots els partits, O sigui, en un dilluns, dimecres i cap de setmana es farà tot. Amb una seu neutral, en públic, i bueno, i això, doncs, bueno, això és el que, igual que quan es dona la final de la Copa de la Champions en un lloc determinat, no saps mai si aquest lloc determinat hi haurà algun equip d'aquella ciutat, doncs, que es pot estar al final de la Champions. Però aquí passa exactament el mateix. Els que puguin, les autoritats que puguin per tenir aquest fleió, si hi ha algun equip d'allà, doncs intento molt de la sort que aquell dia que allà hi jugarà a casa.
Doncs queda claríssim aquest format que la veritat és que és bastant més engrescador com a observador neutral,
tingut,
fins i tot.
Ha tingut molt més èxit, Ha tingut molt èxit, això,
Acabo ja no preguntant-te com a responsable d'aquesta categoria, representant federatiu en aquest cas, sinó gairebé posant-te el barret d'expresident del Centre d'Esport Sabadell. Quina pena ens va anar de res, d'un gol, que el Sabadell no formés part d'aquesta categoria perquè continuava el futbol professional. Una llàstima, no?
No, això és una pena, i una pena molt grossa, perquè és molt diferent estar al futbol professional que estar a la primera divisió, segona o tercera de ref. A veure, aquesta categoria que s'ha creat nova és molt bona categoria, però bé, no té res a veure amb el futbol professional, i això doncs és de clar, i perquè per un gol, bueno, per un gol no hi puguem ser, doncs fa ràbia i sap greu, i els que som del Sabadell, doncs encanten també. Però bueno, és el que hi ha, ens ha tocat això, i el que hem de fer és fer tots els esforços per tornar-hi a ser, que crec que és un lloc que no hauríem d'haver baixat mai. Ni tenien que haver baixat el 2000, si era el 14 o el 15 quan vam baixar, ni tenien que haver baixat ara aquest any. Ens hem de consolidar amb aquesta categoria, ens hem de consolidar, i no consolidar-nos a segona, sinó que ens consolidar i pujar a la primera divisió. Per què no podem pujar a la primera divisió? Quan puja l'Eibar, quan pugen equips com el Leganés, quan pugen equips com el Girona, que també té molta possibilitat de pujar aquest any. Per què no podem pujar-hi? Doncs entenc que ha de poder pujar. Jo crec que d'una vegada per totes ja hem de deixar ja de parlar dels diners, Ens parlem de diners i crec que hem de parlar de futbol i de projectes i de... Bueno, en fi, ara jo ja... Ara entraré en un camp que ja no em pertoca.
Doncs president de la Catalana i vicepresident de l'Espanyola, fins on vulguis, amb el tema del camp on no tocava, amb el tema de la parcel·la esportiva, però vaja, crec que s'ha entès prou bé i que tocarà aixecar-se després d'aquest descens dolorós de categoria. Una abraçada i gràcies per poder xerrar una estona, Joan, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, vinga.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I també quilòmetres, molts quilòmetres, que són els que farem aquesta temporada, com deia el Joan Soteras ara, després que els clubs acabessin votant per 2 vots de diferència, 20 a 18, la proposta entre l'est i l'oest, la que incloia els grups, els equips, millor dit, andalusos en el grup del Sabadell i no pas els bascos, els navarresos i els de la Rioja. Avui ha estat allò gairebé amb el Google Maps a la mà, el Pau Vituri fent quilòmetres a veure cap amunt i cap avall quants en surten, i la veritat és que les conclusions són d'aquelles com per fer-se-les mirar. Aquest és el quilometratge que haurà de fer el Centre d'Esport Sabadell amb el muntatge del Roger Benet i amb la veu de la Núria García.
Quilòmetres i més quilòmetres, carretera i manta. Això és el que li tocarà fer al Centre d'Esport Sabadell a la nova primera de la federació. La divisió en diagonal de la península, que van votar ahir els 40 clubs entre les dues opcions presentades per la federació, farà que el club hagi de recórrer en total, atenció, 21.794 quilòmetres, comptant viatges d'anada i tornada, 1.147 de mitjana per desplaçament. Evidentment, la inclusió dels andalusos en el grup 2 ha fet que el quilometratge es dispari. 6 dels 7 estadis d'aquesta comunitat autònoma, tots menys Linarejos, es troben a més de 1.000 quilòmetres de distància. La ciutat esportiva Ramon Cisneros del Sevilla a 1.014 quilòmetres. La ciutat esportiva Luis del Sol del Betis a 1.016. El Palmar del Sanluqueño a 1.105. L'estadi de la Balona a la Línia a 1.115. El Nuevo Mirador del Jaziras a 1.121. I s'endú el premi l'estadi de San Fernando Isleño a 1.131 quilòmetres de distància. Pols oposats amb l'estadi Johan Cruyff del Barça B, que tot just queda a 35 quilòmetres. Fem ara un exercici de futbol ficció. Què hauria passat si hagués sortit l'altra opció? El Sabadell faria un total de 14.424 quilòmetres, o el que és el mateix, s'hauria estalviat un de cada 3 quilòmetres. De mitjana n'hauria fet 759 per desplaçament, gairebé 400 menys que amb l'altra via per la qual es va optar. Fixeu-vos la diferència d'anar 7 vegades a Andalusia i visitar 6 estadis a més de 1.000 quilòmetres a tenir com a terreny de joc més llunyà la ciutat esportiva de l'Atlètic Lezama, a 617 quilòmetres de distància. Queda clar que ni el Sabadell ni la resta d'equips del grup han sortit beneficiats en aquest aspecte. Segons el compte de Twitter, Segona B Pro, el grup 1 es recorrerà en poc més de 150.000 quilòmetres en total, mentre que el 2, prop de 215.000. L'AP7 i el corredor mediterrani, una autèntica autopista a l'infern.
...150.000 quilòmetres en total al grup 1... ...215.000 al 2. Pau Vituri, com estàs?
Què tal? Bona tarda, Adri.
Autor d'això que escoltàvem ara mateix... ...és que a nivell logístic de quilometratge... ...és que hi ha una diferència abismal, eh?
És una autèntica bogeria, eh? Perquè a mi em sobta i em crida l'atenció... ...la conclusió aquesta, que el Sabadell... ...si s'hagués optat, si s'hagués votat per l'altre grup... finalment, doncs s'hauria estalviat un de cada 3 quilòmetres. És a dir, hauria fet un 33% menys. Clar, Lezama hauria estat el lloc on més llunyà, on hauria d'haver anat al Centre d'Esport Sabadell.
Però és que pensem en Lezama i tu dius, bé, Bilbao, home, està lluny, però no està a una animalada de quilòmetres. I en canvi penses ara, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando, la línia de la Concepción... Clar, que aquí
Linares,
sí que
no l'hem esmentat, però Linares sí. També està a 800 quilòmetres, com aquell
sí,
que diu.
Sí, però clar, és un mal menor veient els 1.100 i escaig.
Clar, sembla un poc, sembla que estigui aquí al costat. No, és una autèntica burrada, de veritat. veritat que qui va proposar això, ara escoltàvem el Joan Soteras, evidentment no se li escapa que tot s'ha fet per tenir un clàssic de filials, les coses com són, les coses clares, però crec que hi havia maneres de dividir-ho. I al final aquí, no només el Centre d'Esport Sabadell, és que al final, fèiem aquesta conclusió al final, és que no és una qüestió exclusiva nostra, és que al final, equips com el que deies tu, el San Fernando, l'Algeciras, han d'anar fins a Andorra.
A Llagostera o a...
Ah, és que són 1.200 quilòmetres, tranquil·lament. Vull dir, al final, el grup 2 surten més de 65.000 quilòmetres que el grup 1.
I llavors després...
És una animalada.
És una qüestió també d'interessos, que és el que deia també el Joan Soteras, que al final això s'ha votat. I per tant, evidentment, en clau Sabadell es vota i es veu d'una manera, m'imagino, interpreto, però clar, equips de Castella-Lleó, equips de Cantàbria, etc., segur que preferien anar de Santander, per dir alguna cosa, a Bilbao, a Tudela, a Calahorra, a Logroño, que no pas fins a Sanlúcar.
Amb un asterisc. S'ha votat, però entre dues opcions.
Sí, sí, evident.
No t'han donat un ventall aquí de... Escolta, tens A, B, C, D, E i F.
Sí, però d'aquestes dues opcions, com avui has dit, tirant de calculadora, t'estalvies un 33% dels quilòmetres, si hagués sortit l'altre, o sigui que poca broma.
Bé, al final és el que s'ha triat, crida l'atenció això, que el Sabadell haurà de fer, és una de les conclusions, haurà de fer 7 viatges a Andalusia aquesta temporada, 6 dels quals superiors als 1.000 quilòmetres només d'anada, eh? Que aquesta és una altra de la pel·lícula, que al final estem parlant de l'anada, però hi ha anada i tornada. Vull dir que et surten 6 desplaçaments de més de 2.000 quilòmetres en total.
I el bé que t'ho has passat aquest matí buscant com es deia el camp del San Luqueño i com es deia el del San Fernando?
El Palmar i l'estadi del San Fernando Isleño.
Ves memoritzant-los que els hauràs de fer servir. Li vols dir alguna cosa en directe al Sergi?
Res, saludar-lo. Hola, Sergi.
Bona tarda, com esteu?
Evidentment és el Sergi Garcés. Doncs aquí, fent quilòmetres.
Que no sé si frisa per fer aquests desplaçaments o quants espera estalviar-se, en aquest cas, Andalusia.
Mira, hem deixat a Joan Soteras a mitja rajadeta, que quan ha vist el tema de les declaracions de més ha dit, va, m'estic escalfant massa. Si vols escalfar-te tu, Sergi, també, amb el tema dels quilòmetres. Jo no trucava per això, però tu mateix, micro obert.
Jo ja he paït. Jo sóc ràpid de pair les coses, en positiu i en negatiu, i igual que el dol pel descens em va passar relativament ràpid, la mala llet pel tema dels desplaçaments també m'ha passat ja ràpid. Ja, ara ja assumit i colla avall.
Com es nota que no has estat aquests dos dies a la redacció, eh? Perquè si no...
No, igual. A més ja sana, eh?
Pins desintoxicat.
Mare meva.
Pau Vitori, gràcies.
Va,
fins ara.
Adéu.
Va, que soni la música, va. Vuit minuts i dos quarts de 3 de la tarda. A Twitter fa una estona deia el Sergi, dies de trucades, de reunions i de pensar, però encara sense cap decisió en ferm. Què ens expliques de nou, Sergi, al voltant del futur del Sabadell? Hi ha fumata blanca? No? En quin punt ens trobem?
Doncs ens trobem en això, en dies de reflexionar el que s'està dient i el que s'està comentant a les diferents reunions, a les diferents trobades, no totes presencials, algunes telefòniques, ens consta, entre responsables del club i, doncs, dos noms propis, evidentment, a ningú se li escapa, Adri, a José Manzanera, director esportiu del Sabadell, Antonio Hidalgo, entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Ho dic en present immediat, perquè encara que li donem moltes voltes, jo crec que cal repetir-ho, insistir-hi, que tots dos han contracte en vigor amb el Centre d'Esport. Tots dos tenen contracte fins al juny del 2022. En una situació normal, molts s'estarien preguntant bé, doncs llavors no cal donar-li tantes voltes a la pel·lícula, però tal com s'ha viscut i com s'ha desenvolupat aquest tram final de temporada amb el Sabadell, ens trobem en això. Ens trobem que... Com reconeixia dilluns, dimarts, a la roda de premsa, la compareixença de premsa del president Esteve Calzada, doncs cal escoltar-los, cal parlar amb ells, el míster Hidalgo, perquè vol conèixer i vol saber allò a ciència certa, que diria algú, doncs amb què vol treballar o amb què podrà treballar la temporada que ve en quant a objectius, en quant a pressupost, en quant a projectes, i en el cas de José Manzanera... perquè també vol prendre's, ho dèiem, eh? S'ha fet una interpretació potser molt ràpida, molt directa, de... home, i encara és ell el que ha de pensar... Bé, és ell el que també vol pensar, després com s'ha viscut aquest últim any, doncs les possibilitats de seguir al capdavant d'aquesta nau, saber també què és el que espera el club i amb què treballaran al cap i a la fi doncs això, Manzanera i Hidalgo mano a mano amb aquest projecte 21-22 del Centre d'Esports.
Clar, aquí més d'un pensava que la reunió d'ahir entre el president Esteve Calzada i l'entrenador Antonio Hidalgo havia de ser definitòria per saber si sí o si no, o si tot el contrari, però tenir una mica més clar quin és el futur. Tu avui apostaves i a més subratllaves que més opinió que no pas una altra cosa, però que el NAS et diu que més a prop del doble sí, no? Que els contractes que estan en vigor es compleixin i, per tant, que tant José Manzanera com Antonio Hidalgo, tot i que, evidentment, no hi ha res decidit i no hi ha res definitiu, però tu creus que el més probable és que continuïn?
Sí, jo si m'hagués de jugar diners avui, ara, aquí, divendres i encara no dos quarts de tres de la tarda, et diria que estem més a prop del doble sí que no pas de que hi hagi alguna sorpresa en quant a trencar la vinculació que, insisteixo, és vigent fins al juny del 2022. És més per una sensació de com han anat passant les hores, de com es va, en certa manera, païint tot plegat i com es va reconduint a algunes coses, a alguns aspectes que no havien quedat massa clars o que havien aixecat un pèl de polseguera també arrel de la roda de premsa o d'aquesta compareixença de Calzada el passat dimarts davant els mitjans de comunicació. Tot això, més la feina, que també cal dir-ho, i crec que és un aspecte a tenir molt en compte, que s'està fent per acabar de fer els números i per acabar de presentar quin serà el projecte del Centre d'Esports Sabadell, un projecte que, en totes dues parts, i fins on hem pogut saber nosaltres, tant en el cas de Manzanera com en el cas d'Antoni Hidalgo, i li sumo una tercera pota, la del club, que no se'ns pot oblidar, que és tan o més important que els dos noms propis que diem, Adri, és una aposta d'intentar aconseguir que el Sabadell sigui un dels equips candidat a tornar a la Lliga Esmerlanga, a tornar al futbol professional més d'hora que tard. Que amb això no estic dient que el Sabadell surti com a top one, com potser si ara mirem a l'altre grup, el grup 1, on finalment no hi serem, doncs podríem imaginar amb equips com el Deportivo de la Corunya, el Racing Santander, el Racing de Ferrol, etc, algun altre, però sí que està en aquest grup de top 5 que puguin ser, insisteixo, després el futbol té molts camins, però sí que pugui ser un dels candidats com a mínim a estar en la lluita i no conformar-se amb com malauradament, i cal dir de la història no massa llunyana del Sabadell, el Centre d'Esports ha estat sovint un equip d'aquests que passava els anys de segona B amb més pena que glòria, que dirien en castellà, i no és l'objectiu, no és la intenció, o com a mínim no és la feina per on s'està intentant treballar per aconseguir convèncer, en certa manera aquest verb no és del tot correcte, però a Manzanera hi ha Hidalgo.
I la última, que de seguida marxem amb un dels que ha estat integrant de la plantilla 2020-21 i que no ho serà de la propera, però tenint en compte aquest objectiu que deies tu ara, d'intentar que el Sabadell pugui aspirar a cotes ambicioses, per bé o per mal, s'ha de decidir tot si és avui millor que demà i si és demà millor que demà passat. Pels jugadors que acaben contractar el Sabadell i potser t'interessen de cara a la nova temporada de renovar-los, per als jugadors que puguin ser referencials a la categoria i vulguis aspirar a contractar-los, per tot en general, el temps és or.
Sí, home, i sobretot perquè, insistim, el fet de que la Lliga de Segona hagi acabat més tard que la de segona B, fins i tot que el play-off o eliminatòries d'ascens de segona B ha provocat que equips que ja fa temps que saben que estaran a la primera de la federació doncs hagin tingut aquest marge de maniobra superior al del Sabadell. I fa setmanes que ho venim dient, ja ara rivals del Centre d'Esports que ja tenen l'entrenador confirmat, que ja tenen l'estructura confirmada, que ja tenen renovacions tancades, i com dius, en el cas del Centre d'Esports hi ha un grup de jugadors que ja tenen contracte en vigor i que s'ha de pensar que si no hi ha cap sorpresa d'última hora haurien de formar part d'aquest projecte 21-22, però també queda un altre grup de futbolistes que ara mateix es troben oficialment de vacances, tot i que m'atreviria a dir que un bon grup d'ells continuen estant aquests dies per la ciutat, continuen estant aquests dies a Sabadell abans d'emprendre doncs, el destí cap a casa o cap al seu lloc d'esbarjo, de vacances, però que encara estan per la ciutat, que evidentment estan pendents de rebre com a mínim la notificació de què n'espera el Sabadell d'ells per la propera temporada. I en aquest sentit és obvi que, com dius, millor avui que demà, millor demà que demà passat i millor diumenge que no pas dilluns de la setmana que ve. És a dir, qualsevol dia, hores que van passant, en aquest sentit, no juguen a favor. No et diré jo que resten moltíssim, però no juguen a favor dels interessos i de la feina que vulgui fer l'àrea esportiva del Centre Esport Sabadell a curt termini.
Vaja, que haurem de continuar fent guàrdia, com aquell qui diu, i pendents del que pugui succeir d'aquestes reunions i més trobades i més converses, com deies, a les xarxes socials, per acabar de decidir si continua Antonio Hidalgo, si continua José Manzanera, qui està al capdavant del projecte en clau esportiva. Crec que no ens hem deixat res, Sergi Garcés, 2:45 de la tarda. Si et sembla, vaig a saludar... Anava a dir un exjugador del Sabadell. Tècnicament encara no, però vaja, per qüestió de dies, com és Juan Ibiza. Fins aquí, no, Sergi?
Sí, tot controlat, i ja et dic que jo m'atreviria a assegurar que si no sabem res al llarg del cap de setmana, dilluns, alguna incògnita segur, com a mínim una de les dues, l'haurem de començar ja a donar per tancada, en positiu o en negatiu. Jo insisteixo que veig més en positiu avui que no pas ahir.
Doncs res, comencem a restar les hores i a restar els dies per saber el futur del Sabadell, quin és en clau esportiva. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara! La, di, da, da.
Ja comentàvem aquesta nota, aquest comunicat a les xarxes socials de Juan Ibiza, que s'acomiadava de l'afició del Sabadell, dient, entre altres coses, que acabava una temporada amb un final molt dur, però que tot i així l'equip havia lluitat, havia donat la cara i s'havia aixecat de cada cop des del principi fins al final de temporada. Deia en aquesta nota d'acomiad que només tenia paraules d'agraïment pel Sabadell, per l'afició, que havia conegut també gent meravellosa i un vestidor que s'atrevia a dir que era dels millors en els quals havia estat i que des del primer dia i ja per sempre l'hem convertit, deia així, en un arlequinat més i que allà on estigui sempre estarà animant el Sabadell. Ara el tenim de vacances, però el tenim al telèfon i podrem xerrar una estona amb ell. Juan Fernández, Juan Ibiza, què tal, com estàs?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Vosotros?
Doncs aquí païn una miqueta el que ens va deixar a tots, i segur que a tu també, Juan, tocadets, que va ser un final de temporada especialment cruel, no?
Sí, fue muy, muy duro. Muy, muy duro, porque sobre todo el último partido nosotros teníamos en la mente que si ganábamos iban a dar los otros resultados, que no era tan descabellado que se diera, y bueno, cuando acabamos el partido habiendo ganado y veíamos que el Lugo iba ganando, que Alcorcón había ganado y tal, se hizo realmente duro. La verdad que fue un final muy, muy duro, y nada, eso, nos hubiera gustado a todos haber conseguido el objetivo, pero bueno, al final no pudo ser, y la verdad que a mí y a todo el equipo nos dejó destrozados.
Clar, en el teu cas tu estaves cedit aquí a Sabadell, per tant, dels jugadors que ara puguin estar en la tessitura de si seguiran o no seguiran, en el teu cas estava claríssim que no tenia res a veure amb el tema de la categoria, de la permanència o no, perquè era una cessió, però suposo que de portes endins, posant-me la teva pell, és allò de dir, ja que marxo, ja que em queda només un partit aquí, anem a fer-ho amb una festa, anem a fer-ho amb una permanència, no?
No, y no solo por eso, sino que yo sentía como que era del Sabadell de toda la vida. O sea, yo desde el primer día he estado súper a gusto, me han tratado genial, el club, la afición, los compañeros, todo el mundo. Y yo tenía ese sentimiento de ese cariño por el Sabadell, por el club, por todo lo que habían hecho por mí. Y yo quería por todos los medios que nos salváramos, ¿sabes? Aunque yo fuera un jugador cedido, yo ya te digo, era como si llevara toda la vida y nada me hubiera gustado más que poder salvarnos. Entonces yo lo viví al final de una manera muy dura como el resto de mis compañeros, ¿sabes? Entonces, bueno, era eso, ¿no? Yo quería y creía que nos íbamos a salvar, por eso al final fue tan, tan complicado.
Sorties d'Almeria amb la idea de tenir un any amb protagonisme, amb minuts a la categoria. Això ja t'ho dic jo, ja faig jo la part de balanç general. Un dels millors fitxatges que ha fet el Sabadell aquesta temporada sense cap mena de dubte en quant a rendiment. Tu com has viscut aquest any? En aquest sentit, clar, evidentment, en clau col·lectiva, el regust és molt agre per com va acabar tot. Mm. Però a nivell individual, aquest objectiu de ser peça important d'un projecte sí que l'has aconseguit.
Sí, muchísimas gracias primero y después que bueno, que a nivel individual sí que me hubiera gustado poder hacer algo más para que nos salváramos, pero yo creo que en general para mí ha sido una buena temporada. Yo el año pasado tuve una lesión muy grave y quería volver a jugar minutos, sentirme importante y gracias al club, a los compañeros, al cuerpo técnico, todo, me han dado esta oportunidad este año, y yo creo que para mí ha sido un año muy bueno en cuanto a minutos, en cuanto a jugar, en cuanto a rendimiento y en cuanto a crecer como futbolista y lograr uno de los objetivos que yo buscaba, que era esto, el jugar, el sentirme cómodo y el poder rendir bien. Y bueno, yo creo que al final el rendir bien también va muy ligado a lo gusto y lo contento que se sienta un jugador. Y ya te digo yo que desde el primer día estuve encantado ahí en Sabadell, y lo que dije en mi nota de despedida es verdad. Aquí tenéis un arlequinado más porque es que lo siento así, porque he estado tan a gusto que para mí el Sabadell ha marcado una etapa muy, muy importante en mi carrera.
En aquest sentit, des de fa dies, quan ja es va consumar el descens, tinc la impressió que cada cop que parlo amb un jugador, amb gent de l'entorn, etc., que normalment quan tens un desencís perquè no aconsegueixes l'objectiu, foc nou, la gent que no sempre acaba com tocaria en casos de descensos, etc. Aquí a Sabadell les sensacions és que no ens ha arribat a més, que ens ha quedat molt poquet, que ens hem quedat a un gol només, però que sí, gairebé no se li ha pogut reclamar més, o sigui, no se li pot fer cap retret a l'equip, i fins i tot a nivell d'harmonia interna, de vestidor, etc. Potser fa més ràbia encara, no? Perquè anava tot, en aquest sentit, tot remant cap a la mateixa direcció, que fa més ràbia encara.
Sí, a ver, yo creo que primero futbolísticamente es que hemos practicado buen fútbol, ¿no? Somos de esos equipos que han entendido que, no digo que este año haya así, pero que muchas veces un equipo que desciende se ve en muchos partidos muy superado por el rival. Yo creo que realmente en el juego no se ha superado ningún rival. Siempre hemos dado sensación de un equipo que juega bien a fútbol, que compite bien, ¿sabes? Entonces, por eso da más rabia. Al final está claro que si no lo hemos conseguido a lo largo de 42 jornadas es porque en algo no hemos acertado, eso está más que claro. Pero también da mucha pena por las sensaciones que hemos mostrado, que al final han sido buenas, y después por el grupo que se ha creado, que es que si lo vives de dentro era una familia, era un buen rollo, un buen ambiente, un compañerismo tremendo. Por eso también dije que era de los mejores vestuarios en los que he estado, porque es verdad, porque el ambiente que se vivía dentro era perfecto, era muy bonito, y por eso da más rabia aún.
Acabo preguntant...
Y sobre todo a quedarte a un gol de todo.
És que sí, quan ho mires en perspectiva, passen els dies, però continua coent perquè va ser només un gol. Et deia que pensem en el futur, a nivell de curt termini, ara desconnectar, m'imagino, de vacances. Sí. Deixa'm que et faci la broma fàcil. Tothom, en el món del futbol, molta gent, vaja, va a Eivissa de vacances a l'estiu. En el cas d'un jugador que és eivissenc, fuig de la illa o com ho fa?
No. Yo, bueno, ahora hago una ruta por el norte 10 días porque no conozco y porque tengo ilusión. Mi novia y yo tenemos ilusión de hacerla, pero después es para Eivissa. O sea, yo mis vacaciones... Se está demasiado bien en Eivissa en verano, como para huir, sea de la isla o de fuera. Se está demasiado bien. Así que en cuanto termine esta ruta que hago por aquí, me voy de cabeza para allí.
Sí que s'està bé, sí. La veritat és que és un bon lloc per passar l'estiu. I després què? Perquè amb això ja gairebé ho remato, l'objectiu d'aquesta temporada està aconseguit. I ara quina idea tens al cap de cara al futur?
Han dicho antes, primero desconectar y luego llevamos ya un año de contrato con el Almería. Así que, bueno, después se pueden pasar mil cosas en el fútbol, pero al principio yo soy jugador del Almería y mi cabeza está puesta en el Almería.
Doncs Juan Eivissa, Juan Fernández, que ha estat un autèntic plaer aquesta temporada veure't defensar els colors arlequinats, i com dèiem, que ha estat un plaer saber que a partir d'ara tenim un arlequinat més a la família, encara que sigui des d'Almeria o allà on sigui, però vaja, moltíssima sort en el futur, i que tant de bo que ens puguem retrobar alguna vegada.
Muchísimas gracias por todo, que me habéis tratado demasiado bien y deseo toda la suerte del mundo.
Bones vacances.
Venga, gracias. Adiós.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com. Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Feel my blues. 21 minuts i les 3 de la tarda, després de conversar amb un jugador que des del primer dia ja va aparèixer a la redacció, Sergi Parc, el dia de la seva presentació, dient que l'havia enamorat les seves formes i que la veritat és que en el tracte excels. Un jugador com Juan Ibiza, un arlequinat més, deia avui i insistia en el que havia publicat a Twitter en el seu comunicat. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
És així, eh?
Sí, que t'ho digui Roger Benet, que va estar amb mi a la presentació de Juan Ibiza i el tema de les fotos també, molt predisposat, sempre.
Doncs en lo futbolístic també, la veritat és que ha rendit a gran nivell, una pena el desenllaç final per tot, però evidentment també pel que ha suposat a nivell de sessions, de jugadors de segona divisió, etc etc. Amb el Sergi no hem de parlar de futbol pel que fa a la segona divisió, a la primera RFEF, sinó a la primera catalana, perquè la temporada no ha acabat, però sí que està a punt de fer-ho, i el Sabadell Nord el tenim lluitant per la permanència. Diumenge, per exemple, penúltima jornada de competició, i els de Can Oriach disputaran una autèntica final a caixa o faixa. Rubí Sabadell Nord, és a dir, Sergi, l'equip que marca la salvació rep el primer equip que ara mateix descendria.
Sí, per tant, duel directe i dramàtic, podríem dir, arribat ja a aquest punt. Adrià, ens situem primer. Tenim dos conjunts que ja estan descendits, són el Parets i el Júpiter, penúltim i QE, respectivament. Ja estan descendits a segona catalana. Queda una plaça per decidir i aquesta plaça està entre tres equips. Mollet, 19 punts, Rubí, 19 punts, tots dos fora del descens, i Sabadell Nord, amb 17, primer conjunt que baixaria, per tant, dos de diferència, així que els comptes, Adri, gairebé surten sols.
Sí, el Sabadell Nord, el descens podria ser matemàtic en funció del que fes el Mollet, si empatés a 10 perquè tens la baraix perdut amb ells, però guanyant et permetria arribar a l'última jornada, podríem dir que fora del descens i per davant del Rubí, però amb un asterisc.
Amb un asterisc, correcte, perquè ho vulguem una mica més, que semblava massa fàcil això dels comptes.
Jo que pensava que amb el tema de les opcions de permanència del Sabadell ja havíem deixat les matemàtiques fins a finals de la pròxima temporada, però encara no.
Aquí a Primera Catalana també tenim una mica d'embolic. El Rubí té una jornada pendent que recupera dimecres contra el Llafià. Per tant, tindria, per dir-ho així, una segona bala que en cas de derrota poder reavançar el Sabadell Nord. Adri, també et dic que ens hem de fer amics del Llafià, que, per cert, és un equip que té té opcions encara de lluitar per l'ascens. Per tant, encara s'ho juga tot i està obligat a treure els punts. I dic que ens hem de fer amics del Llafià perquè el Llafià juga diumenge a Mollet, és a dir, l'altre equip que s'està jugant la permanència juntament amb Rubí i Sabadell Nord, i després té aquest partit pendent contra el Rubí. En definitiva, que veurem què passa, però per resumir-ho, que tot el que no sigui guanyar aquest diumenge a Can Rosés, doncs deixaria el Sabadell Nord virtualment descendit, i amb la victòria, tot i que no t'assegura el 100%, depèn de tu mateix, sí que evidentment et faria arribar amb molta vida el cap de setmana que ve. Escoltem a Edgar Álvaro, el punta, el golejador de l'equip arlequinat, dient això, que evidentment només val guanyar i que és una final.
Yo creo que va a ser un partido tan intenso y los dos jugándonos los que nos jugamos, a falta de que se decida si se baja o no, pero yo creo que todo jugador se quiere salvar en el campo, entonces creo que va a ser una final para los dos equipos. Todo jugador que vive un partido así, no hay ni... Al fin y al cabo, lo que quiere es sales a competir y a ganar el partido.
Deia Edgar que s'ho volen guanyar al camp, recordem, Parc, que un cop més, que és molt probable que la Federació Catalana dictamini que enguany no hi hagi descensos, però res està confirmat del tot. Així que l'equip de Pablo Becerril també faria bé d'intentar salvar-se sobre la gespa ni que fos per si de cas.
Sí, i això evidentment és el que està intentant el conjunt de Can Oriach, tot i que és veritat que no està sent una temporada gens fàcil per l'equip de la zona nord. Les coses van millor ara, tot i el desavantatge a la taula d'aquests dos punts de diferència, aquesta escletxa respecte a la salvació. Hi ha factors a favor de l'equip de Becerril. Ara mateix tens, ara, evidentment, doncs, aquest duel directe per posar pressió al Rubí. Amb un bon resultat també tindries l'avaraix particular guanyat, perquè la primera volta a Can Oriach el Sabadell Nord es va imposar per 3-1, i al final l'equip de la zona nord passa per un bon moment, un dels millors de la temporada, perquè suma dues victòries consecutives. I això és el que espera aprofitar Edgar, aquesta inèrcia, per treure la tercera.
A nivell de confiança ara mismo, la verdad que sí. También tuvimos una muy mala racha, que yo creo que los resultados no tendrían que haber sido los que fueron. Entonces, dos victorias seguidas en casa y todo, a nivel de confianza ahora mismo.
I confiança a nivell personal també, perquè estem parlant del segon màxim golejador del subgrup i que ve de fer un doplet en l'última jornada contra les franqueses. Per tant, bon estat de forma el d'Edgar Álvaro. Una última. Segur que hi haurà nervis en aquest partit, evidentment. És una final, ho diem, penúltima jornada, la permanència en joc. Les claus, doncs saber controlar aquests nervis, aquestes emocions i aprofitar els bons moments.
Hay que saber, cada partido tiene sus diferentes partidos, sus momentos, entonces hay que saber también aprovechar. Cuando mejor estamos hay que intentar saber aprovecharlo, luego con cabeza todo, las emociones, sobre todo lo que comentas, es importante.
El partit t'enganxa a prop de casa, per tant, crec, diria que el seguiràs in situ, no?
Allà estarem, a Can Rosés, diumenge a les 12 del migdia, seguint aquest decisiu Rubí Sabadell Nord per última jornada de Primera Catalana.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Tres de 3 de la tarda i 2 graons per sota. La Tercera Catalana comença a estar en la seva recta final amb les últimes 4 jornades. Al grup 6, on hi ha la majoria de sabadellencs, la lluita per l'ascens ha passat a ser cosa de 2 després de la victòria del Can Rull Rómulo Tronchoni el passat cap de setmana al camp del Planadeu Roureda per 2-3. Un triomf que ha deixat despenjat l'equip d'Antonio Jara i que ha fet que el principal competidor dels de José García Numoski sigui un cop més, un any més, el Badia. El tècnic dels arlequinats fa referència a aquest frec a frec que mantenen amb els badiencs.
Tanto Badia como nosotros, la verdad que el nivel en el que estamos es muy alto. Yo llevo en Can Rull 3 años, 3 años y medio, y la verdad que siempre hemos estado los dos, si no un año prácticamente casi siempre han estado ellos quizá más que nosotros, pero siempre hemos estado los dos. Y este año parecía que algún equipo como Pajaril o Planadeu mismo, San Lorenzo también, han intentado estar ahí y tal, pero claro, es complicado mantener el ritmo este, tanto nuestro como el del Badia, es complicado mantenerlo.
Per posar-nos en situació, el Can Rull Rómulo Tronchoni és líder, 33 punts, un de diferència amb el Badia, i a més l'equip de la zona oest encara ha de recuperar un partit pendent. Serà dijous que ve a casa contra el Pueblo Nuevo, el cué destacat del grup. Per tant, els homes de Numoski es podrien permetre encara una punxada per seguir depenent d'ells mateixos, el tècnic plenament conscient d'aquesta situació.
Sabemos que tenemos ese margen de los 5 partidos que tenemos ese margen de perder o empatar o... Y bueno, queremos, pues ya dijimos que queríamos jugar este atrasado que teníamos lo antes posible para poder ponernos al mismo nivel de partidos que todos los equipos. Y bueno, sí, está claro. Tenemos el margen aún de perder 1 de los 5 y bueno, y van a ser pues eso de sí o sí.
L'escull d'aquest cap de setmana serà l'Huracán de Barcelona, l'onzè classificat amb 15 punts, un conjunt d'aquesta zona mitjana-baixa, podríem dir, de la Tercera Catalana, que du 6 partits consecutius sense guanyar. Tot i això, l'entrenador del Can Rull no se'n refia.
Lo he visto un par de veces y la verdad que es un equipo que, exceptuando, si no me equivoco, Badia en casa, ¿vale?, que ganó Badia 7-0. El resto de partidos siempre ha sido muy competido, siempre. Es un equipo que físicamente es un equipo muy fuerte. Y bueno, también te digo que tiene 14 puntos, pero es de los que te digo que siempre pues, ha perdido 2-1, ha perdido 1-0, ha empatado. Y es como un equipo un poco que no es muy de fiar.
El partit arrencarà diumenge a 1:15 a la zona esportiva municipal de Can Rull per fer agenda de la resta d'equips sabadellencs. Dissabte a les 6, Santa Maria Montcada, Planadeu Roureda. Diumenge a les 12, Pueblo Nuevo, Marina Can Gambús. 1/4 d'hora més tard, com a Can Rull, la Romànica Llano. I a la tarda, a les 6, Penya Deportiva Pajaril, Cercle Sabadellès. Això pel que fa al grup 6. Al 9 hi ha l'altre equip del Planadeu Roureda, que és penúltim i que aquest cap de setmana, diumenge a les 12, rep a Can Deu al Bellavista Milan. I el Sabadell femení esgota les seves opcions de permanència a la preferent. L'equip és dins del descens i virtualment a 3 punts de la salvació, tenint en compte que amb la reestructuració podria haver-hi també 2 places més de descens. Per tant, ha de fer la plena i esperar en les 2 jornades que queden. La primera serà demà a Olímpia contra el Palau Tordera, el 9è classificat, un rival imprevisible, com l'ha definit el tècnic Raül Raposo.
Això és el que acostumem a pensar, però les he vist els últims partits i sí que han lluitat en tot el que han pogut. Sí que és veritat que presenten alineacions molt diferents d'un partit a un altre, o fins i tot convocatòries molt, molt diferents, suposo que per disponibilitat de jugadores, però que cap de setmana contra Manu Lanzarote van fer molt bon paper.
El de demà serà el comiat de la temporada a Olímpia. El sènior femení del Centre d'Esports només li restarà després visitar el Pubill de Cases abans de rematar la temporada, i Raposo ha volgut agrair, abans d'aquesta cluenda de locals, el suport que han rebut.
Les últimes jornades que hem jugat a casa hi ha hagut molt públic, ha vingut molta gent a recolzar l'equip, penyes del club i tal, i es nota molt aquest recolzament i s'agraeix moltíssim. I això segur que ens dona un punt de força més per anar endavant.
Demà, a 8:15 del vespre, començarà aquest Sabadell-Palau-Tordera. 10 punts de diferència hi ha a la classificació entre les arlequinades, que en tenen 11, i els 21 del rival.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això. Tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones. Que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura. No s'atura. Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i mig per tancar la temporada aquí a l'Hotel Suís. David de la Cruz, repassem informacions en format més breu. Reapareix avui, mes i mig després de caure a la Lieja-Bastogna-Lieja i patir una lesió a la costella per aquella caiguda. El ciclista sabadellenc disputa el Gran Premi de Gipingen al cantó suís d'Argòvia, un aperitiu, podríem dir, del Tour de Suïssa que començarà diumenge i s'allargarà fins al dia 13. En els últims dies, el ciclista de l'Emirates estava concentrat a Sestrier amb la resta de l'equip que competirà al Tour de França a partir de finals de mes. A més, el Cercle Sabadellès tindrà nou president demà a la nit. Carlos Riba i Ramon Casals es juguen els comicis de demà a suplir Jordi Andreu, que portava al capdavant de l'entitat de la carretera de Bellaterra des de març del 2017. En les últimes votacions, Andreu va imposar-se per 24 vots només a Vicenç Brugat. Un total de 2.466 socis estan cridats a les urnes en aquestes eleccions que es duran a terme demà de les 9 del matí a les 8 del vespre. I per últim, l'Oar Gràcia Femení disputa aquesta nit el tercer partit dels 4 que té a la Copa Catalunya d'handbol femení. L'equip de Carol Carmona suma una nova victòria i una derrota, una i una, abans de visitar a 9:15 el Joventut Handbol Mataró a la seva pista. Els dos equips són els que tanquen ara mateix la Copa amb 2 punts, les maresmenques amb 2 empats i havent jugat ja un partit més que no pas les sabadellenques. Les opcions gracienques d'aixecar el títol passen per no fallar avui a 9:15 de la nit al pavelló Teresa Maria, Roca i Vallmajor de Mataró. I avui s'acaba la temporada de l'Hotel Suís, però aquest estiu seguirem de ben a prop aquí a Ràdio Sabadell als Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio, que finalment per la pandèmia es disputaran un any més tard de la data prevista. En el cas dels primers, el 23 de juliol comencen, fins al 8 d'agost, volíem dir, duraran, i en el cas dels segons, del 24 d'agost al 5 de setembre. Si feu números fàcils i ràpids de fer, 50 dies clavats des d'avui fins a l'inici de Tòquio 2020. De moment, hi ha 3 representants de la ciutat confirmats: al Japó, 2 nedadors, Marina García, i el paralímpic Òscar Salguero, i també Òscar Trigo, com a seleccionador masculí de bàsquet en cadira de rodes. En els pròxims dies s'hi poden afegir noms com, per exemple, el Dona Carbonell, en natació artística. Recordem que la del club té preolímpic a Barcelona el cap de setmana del 12 i 13 de juny, i també Aleix Gómez, a la prellista dels 20 hispanos d'handbol. Més complicat, tot i que no impossible, ho té un dels que parlàvem ara, David de la Cruz, en ciclisme en ruta. També, com no, hi ha el waterpolo: Maika García, Laura Ester, Judit Forca, Irene González al femení, i Edu Lorrio, Sergi Cabanas i Bernat Sanahuja al masculí tenen opcions d'anar-hi. Però avui ens hem quedat amb una representant de l'Astralpool que s'estrenarà en un nou rol en aquests Jocs Olímpics, concretament com a comentarista de Teledeporte. Mati Ortiz, defensora de boia del Natació Sabadell i ara també comentarista per la tele. Què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
A mi se'm fa estrany encara presentar-te així, no sé, a tu.
Bueno, a mi encara més, crec, eh? O sigui, m'has presentat que he dit defensora de polla ja està bé, encara està bé al moment.
Que, escolta'm, com s'ha gestat això de compartir micròfon amb el Joan Carles García i amb el Dani Ballart?
Doncs mira, em van trucar per proposar-m'ho perquè, bueno, Teledeporte tenia aquest projecte en ment, volíem fer, doncs, incorporar comentaristes, més així que siguin gent de l'esport, a comentar, i clar, m'ho van dir, llavors, bueno, jo encantada, ja veus, he estudiat periodisme, i per mi és un, doncs, una gran alegria que comptin amb mi, una gran il·lusió, i un nou projecte, clar.
Em deixaràs fer la broma fàcil, perquè hem compartit estones més al passadís que no a classe, a la universitat, a la facultat, però ets llicenciada en periodisme. Has anat repassant apunts aquests dies o ja has començat a imaginar-te una mica en el teu cap com és això de fer de comentarista?
No, jo la sort que tinc és que com parlo bastant he dit, pues, tiraré d'això, a males, no? A veure, que això també és mentida, eh? Això no ho diguis en veritat, perquè anava a classe, el que passa que vosaltres estàveu al bar i jo estava estudiant, vale? Però no sé, suposo que, bueno, quan arribi serà, sí que l'any passat vaig estar també, bueno, vaig col·laborar també amb un tema de ràdio quan va ser la final femenina també, i bueno, doncs això, a veure què tal l'experiència.
Podríem dir, per deixar-te una mica millor, que ens agradava tant els estudis universitaris, que vam allargar-los, que vam estar més temps del que tocava facultat.
Clar, vosaltres per una cosa, jo per una altra.
Sí, sí, per motius diferents, això és veritat, això és veritat. Imagino que serà des de l'estudi, no?
Sí. La veritat que quan va sortir la notícia em va fer gràcia perquè vaig sortir, de cop un dia vaig mirar el mòbil, tenia com molts missatges de gent felicitant-me, I clar, molts es pensaven que anava a Tòquio, i jo vaig dir, no vaig a Tòquio, ens quedem aquí a l'estudi de Sant Cugat, ficarem la bandera de Japó si cal, però bueno, des d'aquí ho farem i igualment amb moltíssima il·lusió, és una gran oportunitat.
Tu, Mati, has participat als Jocs de Londres el 2012, als de Rio el 2016, en el primer cas, a més, guanyant una medalla, una plata. Per tu què va suposar aquest moment i també què suposen ara uns jocs per un esportista, a més, d'un esport minoritari, no? Que potser és com el gran altaveu de cada 4 anys és això.
Sí, exacte, és el que dius tu. O sigui, per nosaltres va ser un moment increïble, tant a la trajectòria esportiva com personal. És el que dius, no? Al final, uns Jocs Olímpics et donen com una finestra a que el waterpolo es vegi, a que el waterpolo femení encara sigui, bueno, que es faci més ressò, i crec que és molt important. Jo ho vaig viure, doncs, ja et dic, se'm fica la pell de gallina quan ho penso, ara no ha pogut ser com a jugadora, la veritat que mira, com a comentarista que no m'ho esperava, i ja et dic, amb molta il·lusió. Quan veig aquestes coses que van pujant les meves companyes, que parlo amb elles, doncs, cada dia pràcticament, i comparteixo amb elles els entrenos, i llavors veig que queden 50 dies que van ahir, i totes aquestes coses, dius, ostres, és que és una gran, gran fita i és una experiència que, doncs, és inolvidable, increïble.
Algun missatge de dins del vestidor, de la Maica, de la Laura, allò de dir, Mati, pobra de tu, que ens destripis després en meitat de la retransmissió, no?
No, la veritat que al contrari, totes, ha sigut un feedback molt bo, totes supercontentes, m'han felicitat totes i totes m'han dit com, quines ganes de que estiguis allà, no? I al contrari, jo, com a la Laura parlo cada dia, sí que li vaig dir, ojo, amb el que fan els entrenadors, que llavors m'ho dius i els dius que els tinc amenaçats, eh? Que los chivo por la tele. Però no queda. Superbé, ens cuiden molt bé. Quan estàvem allà, quan jo estava allà, ens cuiden molt bé a totes. S'entrena molt, 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 però bueno, ja s'ho mereix l'ocasió.
I acabo preguntant-te, evidentment, per la competició com a tal. Quines opcions li veus a l'equip de Mikioka, tenint en compte, sobretot, que aquí hi ha un favoritíssim, com és sempre als Estats Units, a la competició de waterpolo femení?
Sí, a veure, jo crec que, sincerament, ho penso de tot cor, eh? Crec que tenen opció a medalla. Pels partits que hem anat veient, els pocs que han pogut ser, ara sí que és veritat que haurem de veure també la Lliga Mundial, que la tenen d'aquí poquet. Aquesta setmana també entrenaran amb Estats Units, aquí a Sant Cugat, i de fet faran un partit Catalunya-Espanya, Estats Units, i a veure què tal va. Llavors, ja et dic, jo crec que opcions tenen, perquè a nivell europeu estan molt fortes, sempre és el que dius tu, està aquest favorit aquí, però bueno, ja es va demostrar també al Mundial de Barcelona 2013 que les vam guanyar I és possible. Al final, quan arribes allà, tothom va a per la medalla d'or.
Doncs és una bona referència a la qual aferrar-nos pensant en aquests Jocs Olímpics de Tòquio. No serà dins de l'aigua, però serà amb un micròfon a la mà i segur que serà fent-nos-ho passar molt bé amb aquestes retransmissions i vibrant des de casa amb els partits de la selecció. Mati Ortiz, a no posar-te gaire nerviosa, que coneixent-te ja et dic jo que no serà així, segur, i a gaudir també de l'experiència. Una abraçada, un petó.
Moltes gràcies. Igualment, adéu.
La Mati Ortiz, que ha estat la última protagonista de la temporada 2020-2021 de l'Hotel Suís. 185 programes en total des del primer que el fèiem el 8 de setembre, parlant justament amb José Manzanera, un dels que de retruc, no directament però sí indirectament, ha estat protagonista també en aquest últim programa de la temporada que hem fet possible al llarg de tots els mesos amb la feinada del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell i també dels tècnics d'aquesta casa, avui amb el Roger Benet al control de so. La informació per això continuarà a Ràdio Sabadell amb un format diferent i també a Ràdio Sabadell.fm i a les nostres xarxes socials. A passar un bon estiu. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.